Senyors i senyores, nens i nenes, estigueu ben atents, que ara comença...
L'Hora de l'Utrillo!
Bona tarda a tothom i benvinguts a un nou capítol de l'Hora de l'Utrillo, el magazín radiofònic enregistrat des dels estudis de Ràdio Miquel Utrillo i, a més, gràcies a Ràdio Maricel. El meu nom és Clàudia.
I jo sóc la Maxim. Avui serem les encarregades de conduir el programa. Un programa que, com sempre, va carregat de contingut interessant.
Voleu que us desvelli un secret? Encara que sembli que aquest programa és en directe, en realitat no ho és. Fa uns dies que l'hem gravat.
Clàudia, per favor, que els nostres oients són molt llestos. Ho tenen tot claríssim, que és un programa enregistrat. I a més, per què dius tu això ara?
Ai, bueno, saps què passa, Màxim? Que en el moment d'enregistrar el programa no sabem si s'emetrà quan quedin 2 dies per acabar el curs o si s'emetrà un cop ja s'hi finalitzat. I m'estressa no saber què dir.
Ja, entenc la teva preocupació. Doncs, no diguem res en concret i ja està.
Que fàcil ho veus, Màxim. És que no em coneixes prou. Necessito tenir-ho tot controlat, tot molt ben estructurat, si no em poso dels nervis.
Doncs, calma, que el curs es troba realment al final. I per no cometre errades, pots dir que ens trobem a les portes de l'estiu.
Ah, doncs no és mala idea. Estimats oients, ara que estem a les portes de l'estiu, per davant tenim un programa guapíssim.
Veus que bé?
Començarem amb la secció de 4 més 1. Alumnes de quart han entrevistat a la Carola, periodista i locutora de Ràdio Maricel.
La Carola ens ha explicat coses molt interessants sobre la vida professional i personal i amb una dolça extraordinària. Ens hem quedat embobats escoltant-la. L'escoltem?
4 més 1.
Hola a tothom i benvinguts un altre cop a 4 més 1, la secció d'entrevistes de la Ràdio Miquel Utrillo. Som els alumnes de quart i aquest curs estem treballant en un projecte de ràdio que ens permet aprendre la feina que fan els periodistes, tècnics de so, locutores i locutors. A més, amb el motiu del 10è aniversari del nostre estudi, hem convidat una persona molt important de Sitges del món de la ràdio, perquè ens pugui explicar de primera mà en què consisteix la seva feina, així com algunes curiositats més personals. Avui tenim amb nosaltres a la Carola Fernández, periodista de la Ràdio Maricel.
La Carola va néixer a Barcelona l'any 1977. Va estudiar la carrera d'Humanitats i el postgrau del Community Manager i Social Media. Va treballar al Canal Blau i actualment fa de periodista a la Ràdio Maricel. A la Carola sempre li agrada parlar en públic, però sobretot escoltar històries de la gent. Una de les seves grans aficions és el running. Practica regularment aquest esport i ha participat en diverses curses i trails de muntanya. Benvinguda a l'estudi, Carola. Et sembla que comencem amb l'entrevista?
Moltes gràcies. Estic molt emocionada. M'has presentat perfecte, ho heu fet molt bé. I jo estic preparada, una mica nerviosa, perquè estic acostumada a estar a l'altra banda, però per mi, comencem.
Sabíem que sempre t'ha agradat parlar en públic i conèixer les històries de la gent. Quants anys portes treballant com a periodista i locutora?
Uix, mira, a veure, a la ràdio ara tot just ha fet 5-6 anys, si no m'equivoco, que estic a la ràdio, més o menys. Però abans d'estar a la ràdio, vaig estar molts anys treballant a Canal Blau i a Maricel Televisió, que és la televisió d'aquí de Sitges. Primer vaig començar la televisió de Sitges, després va néixer el projecte de Canal Blau, que és una televisió de la comarca sencera, on es parla de tots els municipis de Sitges, i allà hi vaig estar uns quants anys. Abans d'això, no feia de periodista ben bé. Vaig estar treballant en un departament de comunicació d'una marca de sabates que igual la coneixeu, que es diu Camper. Us sona? Camper? No, és una marca de sabates feta a Mallorca, i treballàvem al departament de comunicació. Per tant, feia altres feines relacionades amb la comunicació, però molt diferents. I no va ser fins al... no ho sé, ara no recordo, crec que va ser el 2006,
2006 que vaig començar a Maricel Televisió, d'allà vaig passar a Canal Blau i ara fa 5 anyets que estic a Ràdio Maricel i molt contenta, molt feliç.
Com a periodista i locutora ens pots explicar quin és el teu dia a dia?
Sí, mira, la feina de Ràdio Maricel és una feina molt similar a la d'altres ràdios, però també té un punt de diferent, perquè la ràdio d'aquí de Sitges és una ràdio petiteta, és una ràdio de municipi, una ràdio local. I aleshores fa que una mica, tots fem una mica tots els papers de l'AUC, és a dir, podem fer tots una mica, fem de tot. Tot i que hi ha tècnics, hi ha periodistes, i jo sóc la periodista. Aleshores, el meu dia a dia, jo arribo a la ràdio, el primer que faig és obrir l'ordinador, mirar els mails, si hi ha alguna cosa urgent, tot plegat, i cada dia hi ha un programa. Aleshores, aquest programa té una graella, que és com un calendari del que cada dia s'ha de parlar en aquell programa, i està ja tot establert dels dies abans. Aleshores, reviso que tot el d'aquell dia estigui bé, que estigui tot a punt. Si jo tinc entrevistes aquell dia, doncs si no les he preparat abans, acabo de preparar-les, com vosaltres heu fet amb aquesta entrevista, que veig que l'heu preparada molt bé. I si aquell dia jo no entro a l'estudi i no participo, i no fa, per tant no faig entrevista jo, el que faig és treballo la producció, que se li diu, que és treballar les entrevistes, el contingut del programa de l'endemà, de l'altre dia, de la setmana vinent, etc, etc. I a banda d'això, em toca moltes vegades anar a cobrir actes, és a dir, si a Sitges celebren o presenten, per exemple, el Corpus, no? Que ara ha estat Corpus. I, doncs va haver un dia que vam fer la presentació del programa, la presentació del cartell. Doncs nosaltres com a periodistes hem d'anar a aquell acte amb una gravadora, enregistrem el que s'ha dit i després d'allò doncs seleccionem una part per emetre-ho a l'endemà, etc. Per tant, és una feina una mica diversa, diríem. Però més o menys això és el meu dia a dia.
Al llarg de la teva carrera professional has fet moltes entrevistes interessants, però quina creus que ha estat l'entrevista que ha tingut més èxit?
Oh, que ha tingut més èxit? Mira, et diré, i això crec que aquí puc dir-ho, les que no han tingut més èxit, que són les dels polítics. Les entrevistes als polítics són les que menys escolta la gent. I això, a més ho podem comprovar perquè després veiem les visualitzacions de les entrevistes als oients. Però els entrevistats polítics s'han de fer, perquè són els que ens governen, no? Aleshores, no et sabria dir quina és la que ha tingut més èxit, però, i no recordo una ara que hagi tingut molt d'èxit, però, per exemple, totes les entrevistes que tenen a veure amb històries personals, és a dir, que ve algú de Sitges, alguna senyora, algun senyor, algun nen, alguna nena, algun noi, alguna noia, i m'explica doncs, una història personal. Per exemple, ha vingut gent que m'ha explicat el seu projecte laboral, no? La seva empresa, la seva marca. Ha vingut gent i m'ha explicat doncs, que ha guanyat un premi, no? Un esportiu. Tot això és el que sempre té més èxit, perquè és el que jo crec que és el que a la gent li agrada més escoltar. Les històries, no? Que t'expliquin doncs, una història d'un veí, una veïna, o d'algú que tu coneixes al poble i que t'explica una història que potser tu no sabies, que desconeixies. I aquestes també són les que a mi m'agrada més fer, eh? I jo crec que són les que tenen més èxit. Ara no em ve el cap, la veritat que ara no em ve el cap, la que hagi tingut molt èxit. Mira, unes que funcionen molt bé, molt bé, molt bé, és passat el Carnaval, sempre venen, convidem a la ràdio, el Carnestoltes, la persona que ha fet de Carnestoltes i la persona que ha fet de reina. I aquestes entrevistes acostumen a tenir molt d'èxit i m'ho passo molt bé, perquè ja ha passat el Carnaval i aleshores ells t'expliquen com ho han viscut, la seva experiència, sempre hi ha anècdotes divertidíssimes. Són entrevistes molt xules.
I la més especial?
La més especial, a veure què pensi. Doncs, hi ha hagut alguna... Ara no em ve el cap, una així, però hi ha hagut entrevistes en les que m'han saltat la llagrimeta, també, de vegades, quan m'expliquen doncs, alguna vivència que potser doncs, és trista o que és molt emotiva, no? Que els ha afectat molt, doncs jo també. Mira, una de les... que ho vaig passar malament, però alhora va ser molt emocionant, una vegada va venir a l'estudi una dona que havia estat víctima de violència de gènere, és a dir, que la seva parella, home, l'havia maltractat durant molts anys, i va venir a explicar-ho a la ràdio. Són entrevistes difícils de fer perquè tu no vols que aquella persona ho passi malament, però has de parlar, ve a parlar del que ve a parlar, que és una experiència, a més ve amb un objectiu, que és ajudar a tothom que això no es torni a repetir mai més a la vida, no? I són entrevistes emocionants perquè remouen una mica per dins, no? Al final tot el que remou una mica per dins és emocionant.
De les diferents gales que has presentat, quina ha estat per tu la més divertida?
Home, probablement divertida, si parlem de gales, l'última gran gala que vaig fer, que va ser la de Drag Queen, no aquest any passat, sinó l'anterior, perquè va ser molt divertit fer allò amb tot aquell espectacle de drags al carnaval. I moltes vegades quan faig presentacions són coses més institucionals, és a dir, doncs actes que et demanen per presentar uns premis, i aleshores és una cosa més encursetada, que has de ser com més seriosa. I aleshores les que són tan serioses, doncs clar, no m'ho passo tan bé. Amb aquesta de la gala Drag Queen, que estàvem allà enmig del carnaval, era una festa, música, doncs això va ser molt divertit.
Del temps que portes treballant a la tele i a la ràdio, recordes algun dia que tot sortís malament?
Ui, tant, un muntó. Molts dies em surten les coses malament. Molts dies. El que passa que intento no dir-ho. No, el que no sé o el que intento és que la gent no se n'adoni. Però molts dies surten les coses malament. Molts dies. De vegades fas entrevistes i quan acaba l'entrevista t'has quedat amb la sensació de que no ho has fet del tot bé, que potser haguessis pogut preguntar alguna altra cosa o que potser no has enfocat bé l'entrevista. Això passa moltes vegades, molt sovint. O m'equivoco, m'encallo parlant, mil coses passen. No sé si és que passen malament o que t'equivoques, és a dir, són coses que... És la vida, una mica, no? És a dir, a ningú en surt res perfecte, doncs a mi tampoc, i treballant tampoc. Jo intento que tot surti bé, m'ho preparo bé, però no sempre surt bé i no sempre estic al 100% satisfeta, no sempre.
Del temps que portes, una de les teves virtuts és parlar en públic. T'agradaria tenir la teva pròpia emissora de ràdio?
Carola, Ràdio Carola. No, és a dir, per parlar de mi, no. A mi, és veritat que a mi m'agrada, no sé si és una virtut meva, gràcies, que considereu que és una virtut la de parlar en públic. És una cosa que he après, també. No us penseu que jo no em poso nerviosa, I, és a dir, això s'aprèn, un aprèn a fer-ho i a treure els nervis fora o a gestionar-los tot plegat. Una emissora pròpia, per parlar de mi, no. Igual sí que, i és una cosa que de tant en tant em plantejo, que m'agradaria igual fer algun podcast. Però no tinc molt clar cap a on l'enfocaria. Però no per parlar de mi, Per parlar de mi, no perquè considero que jo no sigui interessant. A mi m'agradaria sempre, sempre, segur, parlar d'altres, de la gent que m'envolta. És el que més m'agrada.
Es nota que t'agrada la teva feina. Però si haguessis de triar-ne una altra, a què et dedicaries?
Uix! Ostres, mira, no sé si m'ho he plantejat mai, això, A què em dedicaria? Mira, quan era petita, perquè jo ja de bastant petita ja vaig tenir bastant clar que volia ser periodista. Però m'agradava molt, era un món que m'agradava, el de ser hostessa de vol. Era una cosa que m'agradava, m'atreia, això de ser hostessa de vol, era una cosa que m'agradava. I ara ho penso i penso que no seria una mala feina. Crec que m'agradaria fer-ho també, perquè també té això molt del contacte amb la gent, no? Del viatjar. Però t'haig de dir que de seguida, des de ben petiteta, vaig decidir que volia ser periodista i no m'he plantejat ser altres coses o dedicar-me a altra cosa. És veritat que el món de la comunicació és molt ampli. Aleshores, pots fer de periodista o pots treballar en altres àmbits, no? Però no m'he plantejat gaire aquesta pregunta perquè crec que ho tinc bastant... És que crec que és el que sé fer, no sé fer altres coses. Aleshores, clar, un es vol dedicar allò que sap fer, no?
Ets una gran deportista i sobretot runner. Per què aquest esport?
Mira, no sé si sóc una gran esportista, Això no ho sé. M'agrada l'esport, m'agrada molt l'esport i l'he practicat des de ben petita. I mira, una cosa que no sé si sabeu, jo durant molts anys vaig fer bàsquet. Molts anys. De nena feia bàsquet. Algú feia bàsquet aquí? De vosaltres? No? Feu esport?
Sí.
Sí. Feu esport d'equip? Us agrada l'esport? Feu algun esport d'equip? Bàsquet, futbol, handball, hockey?
Sí?
Sí? Doncs a mi m'agrada molt l'esport d'equip. M'agrada molt. Durant molts anys vaig fer bàsquet i m'ho vaig passar molt bé. I quan em vaig fer més gran, que ja vaig deixar el bàsquet perquè ja estava treballant, era difícil compaginar-ho, vaig estar uns anys una mica orfa, perquè anava al gimnàs i m'avorria com una ostra. Deia això d'anar al gimnàs, és un rotllo patatero, perquè jo m'ho passava molt malament. I després de tenir la meva filla, una amiga em va convidar un dia a anar a córrer, que jo també pensava, dic, això de córrer és avorridíssim. Dic, quin rotllo, jo no entenia la gent que anava a córrer. Dic, però quin rotllo, patatero, això, de posar-se les bambes i començar a córrer per què, pensava jo. I una amiga em va convidar a anar amb un grup que anaven a córrer. I vaig anar i m'ho vaig passar tan bé, perquè vam córrer, però vam parlar, vam fer com... Vaig sentir una mica que recuperava aquella cosa de l'esport d'equip, allò que tenia el bàsquet, que és un esport d'equip en grup. Doncs a mi m'agrada córrer. És veritat que practico el running des de fa molts anys, sobretot per la muntanya, que és també una vessant del running que he descobert, però sobretot m'agrada córrer en grup. M'agrada córrer amb gent. I encara que no us ho creieu, anem a córrer i anem xerrant tot el rato. Encara que faci pujada, anem xerrant tot el rato. Perquè ens agrada, som un grup de dones i ens agrada molt aquesta part de l'esport de compartir-la. L'esport en solitari, en el meu cas, entenc que hi ha gent que li agrada, però a mi em costa, a mi m'agrada compartir les coses. M'agrada molt l'esport, però m'agrada fer-ho amb companyia. I és el que em passa una mica amb el running, que he trobat un grup d'amigues que també els agrada i que ens ho passem molt bé.
Aproximadament en quantes curses has participat? Has fet pòdium en alguna cursa?
Sí que he fet algun pòdium. Pòdium local, eh? És a dir, no, i fins i tot he fet alguna altra de categoria, que es diu. És a dir, no he quedat mai primera, segona, tercera d'una cursa important. Això oblideu-vos, perquè jo no sóc una gran esportista ni una gran corredora. Però en curses aquí de Sitges, hi ha una que es diu, no sé si la coneixeu, que es diu Sitges Rock Trail, que és una cursa de muntanya que es fa aquí a Sitges. En aquesta, en les primeres edicions, vaig participar en les 6 primeres edicions i aleshores tots els anys guanyava, pujava al podi de la millor dona local, perquè també és veritat que tampoc érem tantes dones, Però sí, en aquestes, i em va fer molta il·lusió, el meu primer podi el vaig fer ja de gran, i em va fer molta, molta il·lusió. I després, grans curses, quantes no et sé dir? No et sé dir quantes curses, però bastantes, eh? Ara estic una mica com apagadeta. Mira, ara a l'octubre marxem amb aquestes amigues una altra vegada a Eivissa. Ens anem a Eivissa, que és una cursa que hem anat ja 2 vegades, aquest any serà el tercer, que ens agrada molt. És una mica també l'excusa. I hem fet curses... Ens agrada el de marxar fora i amb l'excusa de la cursa ens escapem 2 dies amb les amigues, fem una cursa, fem esport i ens ho passem superbé.
A nivell professional o personal, tens algun somni que t'agradaria complir?
A nivell... Doncs mira, no sé si tinc un gran somni, Poder seguir dedicant-me a això que m'agrada de tota la vida. Jo crec que aquest seria el meu gran somni, amb el que això vingui. Si això implica seguir a la ràdio, doncs a la ràdio. Si això implica fer un canvi en algun moment, fer algun canvi. Però poder-me seguir dedicant a allò que m'agrada, que és comunicar, que m'agrada molt. I a nivell personal, no, un somni important, no. La veritat és que em sento feliç amb el que tinc i no tinc grans anhels o grans aspiracions. Clar, tothom desitja coses, no? I moltes vegades són coses com... materials, però un gran somni, ara no et sabria dir, jo crec que no, estic contenta com estic.
Per acabar, ens agradaria que ens diguessis un llibre, una pel·lícula i una cançó.
D'acord, a veure, aquí he fet una mica els deures, perquè he escoltat entrevistes que heu fet aquí a Ràdio Trilló altres vegades, i he vist que preguntàveu això, i dic, menys mal que ho he escoltat, perquè clar, si no, aquí t'agafa així una mica en fred, i dic, ara no sabria dir. Aleshores m'has dit, un llibre primer, no? Mira, això de llegir una cosa, jo us haig de dir que ho porto fatal, no m'agrada gaire. És a dir, no tinc un llibre preferit, una cançó preferida. Us diré un llibre que, us diré dos llibres que a mi em van marcar. És a dir, quan els vaig llegir, per algun motiu, no sé si perquè el llibre era bo, que segur, o pel moment en què el vaig llegir, són llibres que els recordo molt. No? Passa això, no? De vegades que recordes molt. Un es diu, i us el recomano, igual encara sou petits, però us el recomano que us els apunteu. Hi ha un que en pocs anys el podreu llegir, que és el diari d'Anna Frank. Sabeu qui és Anna Frank? No sabeu, encara sou petits. Anna Frank era una nena, us ho explico molt resumidament, era una nena jueva que vivia a l'Alemanya en una època en què hi havia els nazis, no sé si sabeu de què estic parlant, però era una època en què, diguem que hi havia un grup de gent que els mataven per pensar d'una manera, sí? O per tenir unes creences diferents, no? o ser d'una altra raça. Aleshores, aquesta nena era una d'aquestes nenes i va viure durant un any sencer tancada amb la seva família en un soterrani, tancada. No va poder sortir a veure la llum del dia ni del sol durant molt de temps. I va fer un diari. I aquest diari es va guardar i amb els anys aquesta nena va morir, tot plegat, i aquest diari es va publicar. I aquest diari existeix. I aquest llibre em va marcar molt, perquè eren les paraules d'una nena que estava vivint una situació terrorífica, terrible, que mai ningú voldria per cap família, ni per cap amic, ni per ningú a la vida. I aquest diari em va marcar molt. I un altre llibre que també em va marcar molt, i que també és un diari, curiosament, es diu Diari d'una geisha. Sabeu què és una geisha? No. La geisha són unes persones, com unes persones del Japó, unes dones que hi havia al Japó que tenien un paper fonamental en la seva cultura. Sou petits encara. Però són dos llibres que em van marcar i avui pensant-hi, pensava, mira, curiosament, tots dos són dos diaris. Deu ser que m'agrada això dels diaris. Veus? Això va molt relacionat amb el de que m'expliquin històries, eh? M'agrada molt que m'expliquin històries. I què més m'has preguntat?
Una pel·lícula i una cançó.
Una pel·lícula, diré una pel·lícula que és de fa bastants anys i fa molt que no la veig, però l'he vist diverses vegades, i els de la meva generació la van veure tots en un moment, jo crec, de la nostra vida, que era la joventut, que ens va marcar molt, que es diu El Club de los Poetas Muertos. Vosaltres segur que no l'heu vist, però potser els vostres pares sí. Avui, quan aneu a casa, els hi pregunteu. Papas, heu vist la pel·li El Club de los Poetas Muertos? Perquè segur, si l'han vist, segur que la recorden. Seguríssim. Parlava d'un professor, per cert. I?
Una cançó.
I una cançó. I aquí m'ha costat pensar, triar una cançó m'ha costat moltíssim, perquè m'agraden moltes cançons. M'agrada molt escoltar música i m'agrada molt que la música em faci sentir bé. No m'agrada gaire això de posar-me música per plorar. Hi ha gent que li agrada, eh? A mi no. I aleshores he triat una cançó que va una mica lligada amb mi, perquè el títol d'alguna manera diu el meu nom, i és una cançó molt antiga, és de l'any 69, jo no hi havia ni nascut, és una cançó preciosa, ara s'està escoltant bastant i s'ha fet una versió així com més discotequera. Heu vist OT? Sabeu què és OT? Aquest programa de que canten, que sortés un talent? No, perquè s'ha cantat a OT. Bé, en qualsevol cas, una cançó que m'agrada molt, molt, molt i que s'ha sentit molt darrerament i, de fet, quan va guanyar el Barça, les noies al Barça de futbol, va veure el partit, les noies del Barça de futbol que van guanyar, es va sentir el camp, perquè és una cançó que va molt lligada també a les celebracions esportives. I quan algun equip guanya o un país guanya, moltes vegades es posa aquesta cançó i es diu Sweet Caroline.
Posem fi a l'entrevista amb la Carola. T'agraïm molt que hagis vingut al nostre estudi de ràdio. Esperem que hagis gaudit d'aquesta entrevista i desitgem molta sort. Hem après més sobre la ràdio i sobre tu. Tens les portes obertes de la nostra ràdio per quan vulguis tornar. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, estic molt contenta. Heu fet una gran feina periodística. Gràcies, un plaer. Estic molt feliç. Touching me, touching you.
Moltes gràcies, Carola, i gràcies a tot l'equip de Ràdio Maricel. Gràcies per el vostre suport i per emetre els nostres programes.
Sí, moltes gràcies. Ara escoltarem la secció que vam iniciar en el capítol anterior. La secció que parla dels projectes que fem a l'escola. Com sabeu, a l'escola dediquem una part de l'horari a treballar per projectes.
Es tracta de donar sentit a l'aprenentatge i acostar-lo als conflictes, problemes i situacions de la vida real, per tal de donar una resposta que ajudi a millorar el món en el que vivim.
L'Enric, el cap d'estudis de l'escola, dinamitza la secció de projectes amb sentit. Endavant!
Benvinguts, oients de Ràdio Miquel Utrillo. Estem aquí un cop més en el magazín radiofònic de l'Hora de l'Utrillo. I avui parlarem sobre els projectes en aquesta secció, sobre els projectes amb sentit que fem aquí a l'escola. I més concretament parlarem sobre els projectes que vam presentar a la presentació de projectes a les famílies aquests passats dies 7 i 9 de maig. Avui estem amb alumnes de segon. Hola, Candela.
Hola.
Hola, Àlex.
Hola.
Estem també amb alumnes de tercer. Hola, Laia.
Hola.
Hola, Tian, com estem?
Hola, Enric.
Estem bé?
Sí.
Molt bé. I estem també amb alumnes de cinquè, el Gerard.
Hola.
I l'Enric.
Bon dia.
I ja sabeu tots que han vingut a parlar doncs, sobre la presentació de projectes que han fet darrerament, sí, aquest mes de maig, a la nostra escola. I ens agradaria que ens expliqueu una mica doncs, de què anaven els vostres projectes. Comencem amb tu mateixa, Laia, si vols.
Vale.
Quins projectes vau presentar a la classe?
El primer trimestre invents i segon trimestre, una mica tercer, sequera.
Molt bé, en què consistia el de la sequera, per exemple?
Hi havia una pregunta general que era per què ens alarmen tant amb la sequera, sí. I tractava de que havíem de contestar diferents preguntes i sobretot per contestar la pregunta general havíem de saber contestar altres més petites.
Molt bé, i la pregunta essencial quina era?
Per què ens alarmen tant amb la sequera.
D'acord. I alguna pregunta de les preguntes connectores, d'aquelles més petites, quina seria?
Els éssers humans. O sigui, per què necessiten aigua els éssers humans?
Molt bé, els éssers humans i també suposo els éssers vius, no? En general?
Sí.
Sí? Molt bé, Tiani, i què més heu treballat en aquest projecte de l'aigua?
En aquest projecte de l'aigua també hem vist les funcions vitals i els cinc regnes.
Molt bé.
El regne dels protists, crec que era, els microbis, el regne dels fongs, el regne de les plantes i el regne animal, que és on estem nosaltres amb els animals.
Molt bé. I sense aigua ja sabem, no, tots, que ho heu pogut descobrir, que sense aigua els éssers vius no podem viure. És per això que a altres planetes, de moment, encara no hem pogut trobar vida als altres planetes, perquè no hi ha aigua, oi? Molt bé. I en relació al projecte dels invents, ens pots explicar una mica, Tian, què hi vau descobrir o què hi vau treballar?
Vam fer unes quantes preguntes. La primera era quins invents ens havien deixat la prehistòria.
Uh-huh.
I després, nosaltres, al final, vam escollir com un problema que teníem a l'escola per grups, vam fer una planificació.
Un problema sobre quins invents necessitaríem a l'escola, no? Entenc?
Per resoldre el problema que hem escollit.
Molt bé.
Les nostres profes, la Clara i la Sílvia, ens van donar uns papers que eren les coses que necessitàvem per ser inventors o inventores i vam fer un invent a partir d'aquelles instruccions. Vaja.
Molt bé. I la pregunta essencial quina era, Laia? Recordes quina era la pregunta essencial d'aquest projecte?
No tenia pregunta essencial.
No us sona alguna cosa com quin serà...
Quin serà el nostre proper invent?
El proper gran invent,
sí.
No? Sí, perquè vam estudiar les diferents èpoques de la història, sí? I a cada època de la història hi havia com un invent estrella, no? A la prehistòria, per exemple, quin és l'invent que va revolucionar l'època?
L'escriptura.
L'escriptura, això va ser després, posteriorment, però a la prehistòria...
La llança.
Molt bé, les eines, no? Com començaven a utilitzar les eines.
La corda, la roda...
Exacte, en total, el sílex.
Molt bé.
El sílex ho va convèncer tot, és una pedra que talla molt.
Tallava i fins i tot ajudava a fer foc, no, també?
Sí.
Sí? Doncs aquests invents van canviar l'època i la manera de viure de les persones d'aquell temps, no? Molt bé. També tenim aquí els companys de segon, l'Àlex i la Candela. Què ens podeu explicar del vostre projecte?
Que la pregunta principal era com funciona el nostre cos.
Com funciona el nostre cos, sí. I què vau aprendre, Àlex? Què vau treballar en aquest projecte del nostre cos?
Pues el nostre cos.
Sí.
Els sistemes, els aparells i... els sentits.
Vale, d'acord. I quin sistema o aparells és el que més recordes tu, Àlex?
El locomotor.
El locomotor.
El digestiu.
I la candela, el digestiu. Val. I el locomotor, quins altres sistemes, quins sistemes tenim a dintre del locomotor?
El muscular i l'ossi.
Molt bé. O sigui, són dos sistemes dintre del mateix aparell, no?
Sí.
Correcte. Molt bé. I com vau desenvolupar el projecte Candela? Què vau fer per la presentació? Quines coses vau mostrar?
En un vídeo vam explicar, sí, tot el que vam posar en les cartolines.
Molt bé. O sigui, vau fer unes cartolines explicant cada un dels aparells?
Sí.
Sí? I anava inserit un codi QR en un vídeo, oi?
Sí.
I en el vídeo explicàveu el que hi havia, doncs, en aquella cartolina.
Sí.
Sí? Molt bé. I què més vau presentar, Àlex? Què més vau posar a part de les cartolines? Teníem
dibuixos.
Sí.
També vam explicar el que tenia, per exemple, l'aparell digestiu.
I ho explicàvem amb dibuixos i també amb...
Maquetes.
Vau fer unes maquetes, oi?
Sí.
I en quins materials, per exemple, vau fer les maquetes, Àlex?
Amb
rotllos, no? Sí. Amb els rotllos de cartó de paper de vàter.
Estava pensant amb el paper de vàter. Estava pensant que no tenia sentit.
Bueno, es podria mullar, es podria moldejar, sí, es poden fer coses amb paper de vàter, però vosaltres no vau fer-ho, oi?
No.
Amb què m'has dit abans que havies utilitzat?
Galets.
Galets. Per què feu servir els galets, per exemple?
Per fer l'intestí gros.
Ah, molt bé, perquè l'intestí gros té com unes sobresurt, una mica té una mica de relleu, com si fos unes boles, sí, correcte. Llavors és un bon material per representar l'aparell, bueno, la part de l'intestí gros, no? Molt bé, ens voleu explicar alguna cosa més? Alguna cosa que us hagi cridat molt l'atenció del projecte que abans no sabíeu?
Que també tenim faringe.
Que tenim com?
La faringe, perquè pensava que només tenia massa poc.
Ah, doncs hi ha la faringe, no? La faringe, però la faringe seria de l'aparell respiratori o digestiu?
Digestiu.
Sí?
Digestiu.
Digestiu o respiratori, tenim faringe, laringe, vale, d'acord. I alguna cosa més, Àlex? Alguna cosa que no sapiguessis de l'aparell urinari, per exemple?
Que
vaig veure una maqueta molt xula per la classe, que simulava el pas dels líquids, no? Des de la boca fins que ho traiem a fora, de l'aparell excretor.
Ah, que de l'aparell respiratori, que tenia un tràquea. Abans no ho sabia.
La tràquea, molt bé, d'acord. Si ens la toquem, és la més fàcil un dels òrgans més fàcils d'identificar de l'aparell respiratori, no? A part del nas i la boca, sí? Està molt dur. Molt bé, i ja passem ja amb els de cinquè, que són els grans d'aquesta secció d'avui. Cinquè, per exemple, doncs, Enric, què és el que vau presentar aquesta setmana passada, els projectes?
Nosaltres vam presentar els nostres projectes, que són d'emprenedoria, que el vam fusionar amb el projecte FATS.
Uh-huh.
I també vam explicar que el Pau va vindre a fer-nos una explicació i ens va fer una gran pregunta, que és per què necessitem les ONGs.
O sigui que ja teníeu una mica l'empresa muntada, no? La vostra empresa, com es diu? La cooperativa d'aquest any, del projecte d'emprenedoria, com es diu?
La nostra empresa es diu Mar Sense Límits.
Mar Sense Límits. I us dediqueu a construir... Quin producte feu amb Mar Sense Límits? Quins productes feu?
Doncs fem productes per anar a vendre'ls al mercat del 6 de juny.
Uh-huh.
I uns diners dels que aconseguim van en productes que són polseretes, collarets, barrets. Una part dels diners els donarem a Més Que Surf.
A Més Que Surf, que és una associació d'aquí del poble, no? Sí?
Sí.
D'acord, i Gerard, ens expliques una mica com heu connectat això del projecte FATS, de les ONGs amb l'emprenedoria? Com heu fet això per desenvolupar tema aquest de les ONGs?
Doncs amb la pregunta aquesta que ens va fer el Pau, doncs vam trobar com una manera de connectar-ho, perquè la pregunta tenia a veure amb les ONGs i també, bueno, nosaltres en el projecte d'emprenedoria treballem per ajudar una ONG.
Uh-huh.
I també perquè alguns productes els estem produint amb màquines faig, per exemple, les polseres tenen pessetes de fusta fetes amb, bueno, tallades amb la talladora làser, tot el de roba amb les màquines de cosir, ho estem acabant de cosir, alguna cosa estampada pel plòter.
Però a més, al llarg d'aquest projecte heu treballat coses relacionades amb el sistema financer, no? dels països, sí, i l'organització territorial.
La gran pregunta tenia com... Bueno, les preguntes connectores, que eren com s'organitza políticament el nostre país, com s'organitza territorialment i, bueno, també com s'organitza econòmicament.
Perquè serveixen els impostos, oi?
Sí, perquè serveixen els impostos.
Tota una sèrie de subproductes,
sí,
per aconseguir, doncs, acabar plasmant, sí, la idea de l'organització territorial. Per exemple, amb l'organització territorial, quin subproducte vau fer?
Doncs un joc de taula sobre les comarques de Catalunya,
sí,
o un monopoli de l'organització territorial d'Espanya, de les comunitats autònomes.
D'acord. I pel tema dels impostos, què vau fer per acabar plasmant o explicant per què serveixen els impostos i com es fan?
Doncs un teatre, vam fer un teatre explicant per què serveixen i per què són necessaris pagar-los.
Molt bé. Molt bé. Voleu comentar alguna cosa més sobre la presentació? Com va anar? Vosaltres, si els oients no saben, a part de la presentació de projectes que vam fer a l'escola per totes les famílies, també vau estar a la Fira Faig, oi?
Sí.
Sí.
Vols explicar, Enric, una mica què vau fer, en què consistia la Fira Faig?
Bueno, nosaltres vam anar a la Fira Faig, que és com...
Una trobada, no?
Una trobada d'escoles de diferents pobles que presenten com el seu projecte que el seu projecte fa...
Correcte.
El seu projecte faig. I, bueno, estàvem allà i que per turns... Per exemple, el nostre torn o el meu torn, sí, el meu i el del Gerard,
sí,
que anàvem junts, va ser a l'últim torn a tots. Vam estar mitja hora cada grup i de mentre no estàvem presentant anàvem mirant les presentacions de les altres escoles.
I també hi havia temes molt interessants, no? Coses relacionades amb l'espai, amb la robòtica...
Sí, hi havia una escola que s'havia com inventat vehicles amb energia renovable.
Molt bé. Molt bé, i tinc entès que, bueno, segons he anat mirant el feedback que hem rebut del nostre projecte, que va agradar moltíssim també a la gent que va venir a visitar el nostre projecte.
Sí.
Molt bé. Us agrada l'experiència de poder presentar els projectes a les famílies, Laia?
Sí, molt.
Creus que ho hauríem de fer més vegades?
Moltes.
Sí, us agrada poder compartir el que heu après amb les vostres famílies. Algunes preguntes que feu a les famílies. Tian, tu, per exemple, a quin apartat estaves? Tu què feies el dia de la presentació?
Doncs pues jo feia murals. Explicava tot el camí que hem anat recorrent per fer els projectes.
D'acord. I algunes famílies s'han sorprès de coses que sabíeu que ells no sabien, per exemple? O
totes,
no? Es sorprenien molt de coses que heu après que fins i tot els adults, a vegades, alguns no saben, oi?
Sí.
Sí. I vosaltres, Candela i Àlex, alguna cosa que els vostres familiars us hagin dit de, ostres, això no ho sabíeu, això és molt xulo?
Bueno, el sistema urinari que va portar una nena.
Perdona?
El sistema urinari que una nena va portar.
Molt bé, la maqueta aquella del sistema urinari,
sí,
no?
Sí, però era la maqueta perquè la vam voler portar al col·le, però no era del col·le, però ens va agradar a tots.
Molt bé, va agradar moltíssim. I vosaltres, cinquè, ja la tanquem, acabem ja aquesta secció. Com valoreu l'experiència de poder presentar tant a la fira com a les famílies? Sí, Gerard, tu mateix?
Doncs mira, jo crec que és una experiència molt interessant, perquè a més no, bueno, podem ensenyar tot el que hem estat treballant durant tot el curs, tot. Bueno, en tot el que ens hem esforçat durant un curs ho podem ensenyar a les famílies, podem fer que elles notin i diguin com han treballat, mira, això és molt xulo, sí.
I que vegin tot el que ho ha après, que a vegades doncs, no? costa de
sí.
veure. No
mateix,
o de...
Sí, no és el mateix que nosaltres li expliquem quan sortim del col·le, que ho vegin amb els seus
Exacte,
propis ulls.
Que ho vegin amb els seus propis ulls i puguin sí. veure els diferents materials, no, Enric?
Sí, i un dubte que van tindre moltes famílies
sí.
va ser que nosaltres, que ens van preguntar quina era la diferència entre una ONG i una ONGD. Moltes famílies tenien aquest dubte.
I quina diferència hi ha?
Doncs que les ONGs ajuden el seu poble o fins i tot comarca. Uh-huh. Les ONGDs ajuden fora a un altre país.
Molt bé.
Com per exemple ens va vindre una ONGD, Ocularis, sí. que ajuda gent de Ezambic,
de països Mozambic, africans, no?
Mozambic, sí. I Senegal,
uh-huh.
Perquè tenen problemes dels ulls.
Problemes de vista o si necessiten ulleres o algun sí. tipus d'operació. Sí? Molt bé, doncs crec que ha sigut molt, molt interessant i espero que sigui també d'interès pels nostres oients com treballem els projectes a l'escola i què fem doncs, per presentar i transmetre tots aquests coneixements que anem adquirint amb aquests projectes que de mica en mica doncs, alguns no, acaben sent projectes de pràcticament tot un curs, altres durant un trimestre i altres durant doncs, un mes o dos mesos. I crec que és interessant doncs, poder transmetre com aprenem amb sentit aquí a l'escola.
Sí.
Doncs molt bé, moltes gràcies per la vostra col·laboració, nois i noies. Ens veiem en una altra entrega. Adeu!
Adeu!
Moltes gràcies per aquesta xerrada tan interessant.
Màxim, vols un secret?
Ja hi tornem a ser.
Abans he dit que l'Enric era el cap d'estudis de l'escola.
Sí, és que ho és.
Quasi que ja no.
A veure, Clàudia, siguis clara.
Que l'Enric serà el nou director.
No em diguis. Uau, quin secret has revelat, eh?
Sí, sí, es veu que el Pau ja s'ha cansat de fer de director. Diu que li donem massa feina i que necessita un descans. Que l'ho trillo mola, però esgota. Com et quedes en saber, eh?
Clàudia, per favor, que fa temps que ho sabem tots d'això.
Vaja. Doncs jo no tenia ni idea.
Per què vius als núvols? Va, avancem. A continuació, escoltarem un conte molt motivador sobre la importància del treball en equip.
Es diu El cuento de las herramientas i està narrat pels alumnes de quart.
Endavant amb la secció de Hi havia una vegada...
Hi havia una vegada.
El trabajo de las herramientas. En un pequeño pueblo existía una diminuta carpintería famosa por los muebles que allí se fabricaban. Cierto día las herramientas decidieron reunirse en asamblea para dividir sus diferencias. Una vez estuvieron todas reunidas, el martillo en su calidad de presidente tomó la palabra.
Queridos compañeros, ya estamos constituidos en asamblea. ¿Cuál es el problema?
¡Tienes que dimitir!
Exclamaron muchas voces.
¿Cuál es la razón?
Inquirió el martillo del fondo de la sala, el metro.
Haces demasiado ruido.
Además, te pasas el día golpeando todo.
El martillo se sintió triste y frustrado.
Está bien, me iré si eso es lo que queréis. ¿Quién se propone como presidente?
El tornillo hizo un paso al frente y dijo...
Yo, seré yo el nuevo presidente.
De eso nada, solo sirve si das muchas vueltas y eso nos retrasa a todos.
Seré yo,
dijo la lija.
¡Jamás! Eres muy áspera y siempre tienes fracciones con los demás.
Yo seré el próximo presidente. De ninguna manera te pasas el día midiendo a los demás como si tus medidas fueran las únicas válidas.
En esa discusión estaban enfrascados cuando entró el carpintero y se puso a trabajar. Utilizó todas y cada una de las herramientas en el momento oportuno. Después de unas horas de trabajo, los trozos de madera apilados en el suelo
fueron convertidos en un precioso mueble listo para entregar al cliente. El carpintero se levantó, observó el mueble y sonrió al ver lo bien que había quedado. Se quitó el delantal de trabajo y salió de la carpintería. De inmediato, la asamblea volvió a reunirse y el alicate tomó la palabra.
Queridos compañeros, es evidente que todos tenemos defectos, pero acabamos de ver nuestras cualidades, que hacen posible que se puedan hacer muebles tan maravillosos como este.
Las herramientas se miraron unas a otras, sin decir nada, y el alicate continuó.
Son nuestras cualidades y no nuestros defectos las que nos hacen valiosas. El martillo es fuerte y eso nos hace unir muchas piezas. El tornillo también une y da fuerza ahí donde no actúa el martillo. La lija lija todo aquello que es áspero y siempre pule la superficie. El metro es preciso y exacto. Nos permite no equivocar las medidas que nos han encargado. Y así podría continuar con cada una de vosotras.
Después de aquellas palabras, todas las herramientas se dieron cuenta que solo el trabajo en equipo las hacía realmente útiles y que debían de fijarse en las virtudes de cada una para conseguir el éxito.
Moltes gràcies per aquest conte que ens ha servit per reflexionar.
Parlant de reflexionar, a continuació escoltarem una petita entrevista que els alumnes de 5è han fet amb Maria Martínez, capitana de vaixell de Greenpeace i activista mediambiental.
És una entrevista emmarcada en el projecte que els nens i nenes de 5è han fet sobre el món de les ONG. Avui, tercer episodi del seu podcast. Endavant!
Hola, som el Gerard, la Lola, la Gràcia i jo, el Mercer, i com a tècnics de so, l'Aniol i la Candela. Avui li farem una petita entrevista a una capitana d'un dels vaixells de Greenpeace. Avui entrevistarem a la Maria Martínez.
La Maria Martínez és una noia nascuda a Catalunya. Va començar a navegar per hobby als 8 anys i des dels 22 anys és navegant professional. Actualment és capitana de barco d'un dels vaixells de Greenpeace, concretament és la segona marinera oficial, el Rainbow Warrior. Creu que en la indústria marítima no hi ha moltes dones navegant i per això és important incloure-les.
Quan no està navegant, viu al Penedès amb el seu marit Eric i el seu fill Kai. També passa molt temps a Sitges, d'on és la seva família. Hola Maria, et sembla que comencem l'entrevista?
Hola, sí, tant, heu fet una bona recerca.
Què et va inspirar a començar a navegar de tan petita?
Crec que qui em va inspirar a començar a navegar de tan petita va ser ma mare, perquè ella va aprendre a navegar quan ja era adulta i és una persona que molt valenta i es va comprar un petit català i va fer classes i va començar a navegar i fins ara, que té 66 anys.
Quina feina fa una capitana de vaixell?
Quina feina faig? Molt variada. Des de portar el vaixell d'un port a l'altre, o sigui, navegant, doncs, quan no hi ha vent a motor i quan hi ha vent doncs, a vela, gestionar un equip. Normalment a la coberta doncs, som unes 10 persones i, clar, convivim i treballem tots junts, així que a vegades surten conflictes i doncs, la meva feina és que hi hagi pau i que hi hagi un bon equip. Cuidar el manteniment del vaixell i assegurar-nos que tot el material està a punt per les campanyes i les activitats que passin a port. I bueno, una mica de tot. És molt variat i molt entretingut.
Ens expliques breument quina és la tasca principal de Greenpeace? A què es dedica?
Greenpeace és una organització no governamental que es dedica a protegir el planeta i els éssers que hi viuen, humans inclosos, però això implica també doncs, els animals, les plantes i promoure la pau.
Com és la vida d'un vaixell de Greenpeace? Quin és el vostre dia a dia?
El dia a dia depèn del sistema port o navegant. Per exemple, quan estic navegant, faig guàrdies de 4 a 8 pel dematí, després de 4 a 8 de la tarda, i a part d'això, durant el dia doncs, treballo en altres tasques. Quan estem a port, en canvi, la meva rutina comença a les 9 i acaba a les 5. La idea és que el vaixell, tothom sempre està en moviment, mai està parat. Aleshores, sempre hi ha gent, hi ha algú treballant. Fins i tot quan la majoria de persones dormen, sempre hi ha algú que està vigilant, entre d'altres coses, que no xoquem amb res, enmig del mar.
Abans de treballar a Greenpeace, vas treballar amb vaixells mercants, remolcant vaixells gegants. Hi ha molta diferència entre la feina com a capitana en aquests vaixells i en els vaixells de Greenpeace?
Sí, hi ha moltíssima diferència. A Greenpeace tenim tripulacions internacionals. Això vol dir que jo treballo amb gent de tot el món. Aleshores, això fa que sigui molt enriquidor culturalment, perquè doncs, aprenem un munt els uns dels altres. A la mercant, normalment, les nacionalitats són més restringides i, a més, és molt més jeràrquic. A Greenpeace treballem d'una manera que, per exemple, si algú no està d'acord o no està còmode amb algú, doncs, normalment, la gent es sent còmode dient el que pensa o proposant altres opcions. A la mercant és molt més rígid tot. A més que la feina és molt més interessant a Greenpeace. Molt més interessant estar coneixent nous llocs i protegir oceans i boscos i comunitats que realment portant càrrega d'un lloc a l'altre.
Com et sents com a dona al conviure en un ofici on predominen els homes?
Molt bona pregunta. Com a dona, a vegades és una mica difícil estar en un entorn tan masculí. Sí que és cert que durant els últims anys s'ha notat una tendència a un canvi on la igualtat doncs, ja s'hi parla, s'han canviat polítiques dins de no només de Greenpeace, però en general crec que el món està canviant. Però encara queda molta feina per fer i a vegades no és fàcil.
Segur que vivint en un vaixell hi passen coses molt divertides i altres que no tant. Hi ha alguna anècdota interessant o important que t'agradaria explicar-nos?
Ja que heu mencionat l'Eric, per mi una de les anècdotes més importants de la meva vida, no només professional però també personal, és que al vaixell vaig conèixer la meva parella. Com us he comentat, és un lloc on treballem i convivim. I jo la meva parella la vaig conèixer fa 10 anys. Jo pensava que era un tècnic que venia de casualitat i resulta que no, que era el jefe dels enginyers i res, em vaig enamorar i aquí estem. I tenim una família, això com a data personal. Professionalment, crec que un moment molt heavy ha sigut quan estàvem creuant l'Atlàntic, se'ns va caure una peça des de 50 metres cap a baix, a la coberta, i en aquell moment era jo la persona que sabia com pujar i arreglar-ho, així que vaig haver de pujar 50 metres, arreglar-ho i baixar, però clar, el moviment del vaixell, bueno, a mi em va semblar que era com un Dragon Khan, no sé des de baix com es veia, però va ser una experiència per mi de les més heavies que he tingut, perquè no sabia si baixaria o no.
Per acabar, estem intentant esbrinar una gran pregunta i potser tu ens pots ajudar. Per què creus que necessitem les ONGs?
Ui, molt bona pregunta. Per què necessitem les ONGs? Malauradament, encara hi ha molta feina a fer en quant a protecció del planeta, del medi ambient, dels drets humans. Aleshores, si els governs, les empreses, o sigui, si tots poséssim de la nostra part i tinguéssim cura d'aquestes coses que en realitat són essencials per tots, independentment d'on venim o quin nivell cultural o econòmic tenim, doncs les ONGs possiblement no serien necessàries. Però com no és així, com no tenim regulacions que protegeixin els nens, que protegeixin el medi ambient, que facin agafar responsabilitat a les empreses i als governs, les ONGs estem allà per dir «Ei, això que fas es podria fer diferent i sortiríem guanyant tots». I sí, i aquesta és la funció que les ONGs, si, com la mare o el pare que diu el que s'ha de fer.
Moltes gràcies, Maria. Et desitgem molta sort i, sobretot, felicitats també amb el nou bebè que està a punt de néixer.
Oh, moltes gràcies.
Fins aquí el programa d'avui. Esperem que us hagi agradat el nostre podcast.
Moltíssimes gràcies. Que emocionant ha de ser viatjar en un veler com el de Greenpeace.
I una mica de Kangeli també, eh?
Una mica o molt, però emocionant. Com emocionen les propostes de lectura que la Marta, responsable de les biblioteques de Sitges, sempre ens porta.
Escoltem-la!
Llegir. Marta, quins llibres ens recomanes?
Bon dia. Portem més recomanacions de les biblioteques de Sitges, pels petits, pels mitjans i pels grans, perquè passeu molt bones estones llegint i mirant aquests contes tan macos que teniu a les biblioteques. Començarem amb els petits, amb una proposta per jugar també, per anar llegint i anar jugant, anar obrint solapes. Es titula la misteriosa i sorprenent Casa de l'avi i és de dos grans autors que han fet coses molt boniques, que són la Meritxell Martí i el Xavier Salomó. És un àlbum il·lustrat de gran format i a la coberta ja ens adverteix: no obris les finestres. Evidentment, quan comencem a obrir el llibre trobarem tot de finestretes, de solapes, i segur que ens donen moltes ganes d'anar-les obrint totes i anar descobrint què passa en aquesta sorprenent casa de l'avi, que és com una taverna marinera, en què la protagonista va passant per llocs ben misteriosos i ben diferents d'una casa habitual i vivint moltes, moltes aventures amb el seu avi. Aquest llibre és el primer que proposem pels més petits. Després he portat un, també és un llibre gran, es titula Verano, ara que ve l'estiu. És de la Susie Lee, una gran il·lustradora, i és una proposta molt diferent perquè apenas, quasi no té paraules aquest llibre, però sí que té molta música. Està basat en una música d'un compositor que es diu Vivaldi i va fer una música de les quatre estacions. Aquest llibre agafa la part de l'estiu i a partir dels músics d'una orquestra i d'unes il·lustracions molt i molt boniques i molt artístiques, tenim això, un reflex de l'estiu. Mentre, amb un codi QR, podem anar escoltant la música de Vivaldi i passarem per una lluita de globus d'aigua i jocs amb mangueres, perquè fa molta calor. Després viurem com el cel es va enfosquint i veiem com s'acosta una tempesta d'aquestes d'estiu, de pluja, que al final també si ens mullem no passa res, i al final esclata la tempesta amb aquest tercer moviment de Vivaldi. I al final de tot, el temps s'aclareix, el cel torna a ser blau i els músics de l'orquestra saluden al públic. És una proposta molt artística i diferent. I per acabar, pels més grans, tenim Neverlanders. Aquest és un còmic. Un còmic que està basat en la història del Peter Pan, segur que la coneixeu, Peter Pan, la Wendy, el país de Mai. Però els personatges són diferents, estan enfocats en una altra època. Són quatre nens, David, la Luz, la Gràcia, el Justin i el Fèlix, 5, i són nens abandonats que viuen al metro i bé, doncs dormen on poden, fins que arriba un personatge que es diu Paco i els hi fa una pregunta senzilla i complicada alhora. Voleu una vida millor? A partir d'aquí comença l'aventura, on podrem reconèixer tots els personatges i tots els escenaris de Peter Pan, però traspassat a una època i a un espai diferent. Els autors són uns grans il·lustradors de còmic, de superherois, que són el guionista Tom Taylor i el dibuixant John Somariva. I han fet aquest món màgic basat, com dèiem, en les històries del Peter Pan, molt recomanat pels més grans. I aquestes són les nostres recomanacions. Esperem que les gaudiu molt i també que passeu bon estiu, que ja el tenim a les portes.
Això ja està.
Ha estat un plaer acompanyar-vos en aquest darrer capítol de l'Hora del Lutrillo. Ens ho hem passat pipa.
I hem après moltes coses.
El programa s'ha acabat. La temporada de l'Hora del Lutrillo s'ha acabat. I el curs també ha acabat.
Volem donar les gràcies a tots els que ens heu escoltat i també a tots els que heu fet possible aquest programa. Sobretot als mestres, però també a Ràdio Maricel per col·laborar amb nosaltres.
Tornem al curs que ve amb més ràdio, amb més seccions i amb un nou director.
Adeu! Adeu.